tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Molt bona tarda, passa un minut per sobre de dos quarts en de dues. Hem conegut aquest migdia, fa escasses poquetes hores, que el president de l'Associació Esportiva Prat, Lluís Quiñonero, ha estat escollit com a nou vicepresident de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. Hi ha hagut una reestructuració de diferents càrrecs a l'ens del futbol català i entre ells ha estat escollir el president de l'AEPRAT com a nou representant, gairebé dels màxims representants d'aquesta junta directiva del futbol català, de la Federació Catalana de Futbol. Ja recordeu que el mes de juny Quiñonero ja va ser escollit com el representant dels clubs catalans de segona federació en la Federació Espanyola de Futbol per aquesta temporada. Per tant, doncs molta més presència que està agafant en l'àmbit més institucional, podríem dir, l'Associació Esportiva Prat amb la figura del seu president, de Lluís Quiñonero. L'enhorabona des d'aquí al president. Avui al programa també parlarem de futbol territorial, precisament de futbol de la Federació Catalana de Futbol. Ha entrat en competició aquesta setmana les últimes categories que quedaven, segona, tot el gruix de segona, tercera, quarta catalana. I avui en parlarem de l'arrencada, que ahir la vam fer massa de passada amb tota la repassada de resultats que teníem i no podíem centrar-nos millor en l'inici de Lliga a la segona catalana grup 2, amb el grup Pota Blava, que direm, amb els tres equips pretencs. Repassarem com han iniciat la Lliga i escoltarem la veu dels seus entrenadors. Recordeu, de les que aquestes són les categories que han començat, algunes arrencaran aquest proper cap de setmana. En parlarem aquesta setmana de la segona catalana femenina amb la fundació de l'Associació Esportiva Prat. Finalment, l'Atlètic Prat Delta no ha tret equip amateur aquesta temporada i per tant no hi haurà l'esperat derbi Pota Blava de futbol femení, només estarà el grup tercer de segona catalana, la fundació de l'Associació Esportiva Prat. També en parlarem amb ella aquesta setmana. I arrenca també aquest pròxim dissabte la Lliga Leport per al Club Bàsquet Prat, ara ja sí, deixant de banda la pretemporada, l'hora de la veritat per al conjunt Pota Blava en aquesta segona categoria del bàsquet nacional. En parlarem d'això i acabarem, com cada dimarts, amb el nostre futbol Pota Blava pel món. Entrem en matèria, com sempre, obrim vies de comunicació amb tots vosaltres a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports i també en el nostre perfil de Facebook. Benvingudes, benvinguts. Això és El Prat Esports.
Escoltes El Prat Esports. They say an end can be a start. Feels like a barbarie, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these spells. Finding out the secret world.
Doncs arrenquem el programa amb aquesta notícia d'última hora que hem acabat de conèixer avui mateix, aquest migdia gairebé, i és que el president de l'Associació Esportiva Prat, Lluís Quiñonero, ha estat escollit com a nou vicepresident de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. Hi ha hagut una reestructuració de diferents càrrecs a la Federació Catalana aquestes últimes hores i de fet tot ve una mica de la destitució de Francesc Folguera com a delegat del Barcelonès. A partir d'aquí, doncs, hi ha hagut moviment de fitxes. Luis Quiñonero ha estat escollit com a vicepresident de la Junta Directiva i per sota, Rossend Abella ha estat escollit com a nou delegat del Barcelonès. Ja Quiñonero, recordeu que el mes de juny ja va ser escollit com el representant dels clubs catalans de la segona federació en la Federació Espanyola, Reial Federació Espanyola de Futbol. Per tant, en els últims mesos agafant molt més de pes institucional, podríem dir, tant en la Federació Espanyola com a la catalana, l'Associació Esportiva Prat, en la figura, no?, o representada amb la figura del seu president, de Luis Quiñonero. Enhorabona des d'aquí al president per aquest nou nomenament, que serà important, doncs a partir d'ara agafarà un pes molt gran i específic dins de la Federació Quiñonero. Més coses, seguim parlant de futbol, de fet del futbol territorial, que és el futbol de la Federació Catalana de Futbol. Aquest cap de setmana ha arrencat les categories territorials, han acabat d'arrencar les que ja no van arrencar la setmana anterior, per tant el gruix de segona, tercera, quarta catalana, algunes també del futbol base, han començat. I sobretot el que ens interessa a nosaltres és que ha arrencat la temporada del grup 2 de segona catalana, que és el grup més potablava, podríem dir, enguany. Aquest curs, per primera vegada, hi ha els tres equips pretencs a segona, que és la categoria del futbol territorial més alta, on hi ha hagut equips de la ciutat, sempre deixant a part el primer equip de l'AE Prat, que evidentment està arribant a les categories nacionals. Els tres equips han estat enquadrats en el mateix grup, en el grup 2. L'Atlètic Prat Delta, que ha encetat el campionat de Lliga empatant a un gol al camp del Moja. Un Atlètic Prat que afronta una temporada difícil, complicada almenys a l'inici, perquè tenen molts canvis a la plantilla que necessitaran segurament de període d'adaptació. L'equip, això sí que ha estat un dels dominadors o dels equips potents de les últimes darreres dues temporades, sense comptar el curs passat que no hi va haver competició. I serà ambiciós, tot i que li costarà segurament i que necessitarà aquest període d'adaptació, serà ambiciós i intentarà tornar a lluitar per estar a la part més alta de la classificació. Escoltem el míster de l'Atlètic Prat Delta, Sebastià Olalde, ens parla després de la primera jornada, doncs, sensacions que té, millores que ha de fer, el que ha de seguir treballant amb l'equip.
Bueno, el juego sobre todo, porque planteamos patrones de ofensivos que nos excedimos. Bueno, no solemos solo tener un patrón de ofensivo, es decir, jugamos muy directo, como ya te digo, el campo también, nosotros ahora tenemos el campo nuevo y estamos acostumbrados a otra cosa, el balón pica de otra manera y bueno, se nos hizo un poco más complicado controlar el balón, no, el césped no estaba mojado, bueno, un sinfín de cosas, y aparte que el primer partido de liga, que teníamos que descomprimir un poco, bueno, que tuvimos que descomprimir un poco esos nervios, y bueno, para arreglar para el partido que viene, el juego, sobre todo el juego, porque tenemos capacidad y volumen de juego para hacerlo de otra manera.
Aquests són els de l'Atlètic Prat Delta, els que podríem dir que han tornat a debutar en la categoria aquesta setmana. Han estat els del Terlenca, que han arrencat la temporada també amb un empat a un a casa, en aquest cas contra el Sant Quirze del Vallès. Recordeu que l'equip pretenc ja va estrenar, ni que sigui per dues jornades, la categoria l'any passat, però la temporada després doncs no va existir, la temporada competitiva, volíem dir. Per tant, podríem dir que aquest any és l'any del redebut, com així, per així dir-ho, a la segona catalana. La plantilla del Terlenca no ha variat gaire dels últims anys, ha perdut algunes peces importants com la del davanter Nico Martínez o la del porter Itiel Montenegro, però els pocs reforços que han arribat han servit per tornar a donar i a dotar d'equilibri a la plantilla. De com ha vist l'arrencada del campionat, les sensacions d'aquesta primera setmana de competició, en parla l'entrenador del Terlenca, Raúl Muñoz.
Al final el empate es justo, porque creo que la primera parte nosotros hemos estado bastante mejor que ellos y la segunda ha sido al revés, ¿no? Yo creo que al final el punto es bueno para los dos, creo que es justo, y como te digo, pues a pensar ya la semana que viene, que queda mucho, que empezamos de arrancar ahora mismo y toca seguir.
I ens queda ja per últim l'Associació Esportiva Prat B. Enguany retorna a la segona catalana després de l'ascens de la passada temporada. L'equip, però, no ha començat la Lliga, podríem dir, amb bon peu, amb la derrota en la jornada inaugural a casa contra el Sant Andreu de la Barca. L'equip busca la permanència en la categoria en un any que serà precisament la permanència molt cara amb la reestructuració de la categoria, on recordeu que en els grups com per exemple el 2, que és on està els equips pretencs, en baixaran 3 de manera directa i després de tots els altres grups en baixaran dels 3 pitjors dotzens classificats. Per tant, temporada exigent a la segona catalana. També l'arrencada, sensacions de la primera jornada, què ha de fer i què ha de millorar l'equip després de la primera derrota, en parla l'entrenador del Prat B, Miquel Motoso.
Aquestes coses ens hem passat per temporada, que hem estat així, i l'equip ha sabut competir. És cert que estic molt content de com va competir l'equip a la segona part, però sí, és cert que vam perdre una mica d'ordre.
Parlem també de la pròxima jornada, segona jornada de Lliga en el futbol territorial. L'Atlètic Prat Delta rebrà aquesta setmana a l'Olivella, el camp de futbol del Julio Méndez. Per cert, que s'estrenarà la nova gespa artificial del Julio Méndez en partit oficial aquesta temporada, aquesta gespa, que és un tot un luxe el que té aquest any l'Atlètic Prat Delta. El Terlenca visitarà el camp de l'Atlètic Vilafranca en el primer partit a domicili de la temporada i el Prat B, que també ens debuta fora de casa, jugarà al camp del Sant Quirze del Vallès. I acabem parlant de bàsquet. Hi ha altres categories de futbol que arrencaran aquesta pròxima setmana, ho hem dit a la portada. Recordeu, la segona catalana, grup tercer de futbol femení, la fundació de l'Associació Esportiva Prat arrenca el camí de la temporada aquest proper cap de setmana. Finalment no hi serà, en aquest grup no hi serà competint l'equip amateur de l'Atlètic Prat Delta, que al final han decidit no tirar-ho i només centrar-se en els equips de base de futbol femení, i per tant ens hem quedat sense la possibilitat d'haver tingut el primer derbi pota blava de futbol femení de la història. Al final només tindrem a la fundació de l'Associació Esportiva Prat, que arrenca aquesta setmana. En parlarem aquesta setmana també amb ella. Parlem de la categoria que sí que també arrenca el cap de setmana en bàsquet, de la Lliga Leport. Venim de la disputa de la Lliga Catalana de la categoria amb el Club Bàsquet Prat, que es va quedar a un pas de sumar el sisè títol. Finalment va perdre la final a la pista del Bàsquet Girona. Però l'equip que ja se centra, ara ja està ja aparcat del tot la pretemporada, ja és la setmana de preparació del primer partit de Lliga i per tant aquesta setmana ja és diferent. Comença l'hora de la veritat d'aquesta Leport i comença l'hora de veritat per al Club Bàsquet Prat, l'equip amb pressupost més baix, un dels pressupostos més baixos, perquè Azpeitia també estarà rondant segurament els números del Club Bàsquet Prat, un dels clubs més humils de la categoria, jugant a la segona categoria del bàsquet nacional. Per sobre només n'hi ha la Lliga CB, i lluitant contra, doncs, podríem dir que transatlàntics del bàsquet nacional. I un exemple molt clar que tindrà la Lliga és el Movistar Estudiantes, que estarà jugant amb tots els seus recursos, doncs jugant contra el Club Bàsquet Prat amb tots els seus recursos que també té el conjunt pretenc. Després de perdre la final de la Lliga Catalana, el Club Bàsquet Prat, que se centra en l'inici de Lliga, ara sí que comença l'hora de la veritat, com dèiem, d'això en parlava un dels fitxatges d'aquesta temporada, base Paul Olivier, que vam parlar amb ell al Prat Esports.
Lo seriós i l'important comença a partir d'aquesta setmana. Sí que és veritat que bueno, hem fet una, crec que molt bona pretemporada. Ha sigut una llàstima no poder ahir acabar de culminar-la, doncs, guanyant aquest partit, però crec que també ens va bé, no, un partit d'aquesta manera per tocar de peus a terra, veure quins són els aspectes que hem fallat i hem de millorar, i ara doncs treballar aquesta setmana per començar bé la Lliga a casa.
Doncs ara ja s'ha acabat aquesta pretemporada. Mira, la Federació Espanyola de Bàsquet aquesta setmana ha publicat el que ha estat el resum, podríem dir, o la classificació de la pretemporada de la Leport. El Prat és un dels equips que més partits ha jugat, tot i que no sigui el que més. Ha jugat 6 partits, i en equips com el Bàsquet Girona o el Oviedo, que n'han jugat, en aquest cas, 7 partits, però el Prat està aquí, entre els 6 i els 7 partits de pretemporada, comptant que aquí sempre compten la Lliga Catalana com a pretemporada, abans d'iniciar la Lliga. Doncs el Prat està situat, o li ha anat bastant bé, podríem dir, aquesta preparació i aquesta pretemporada, perquè ha sumat dels 6 partits 5 victòries i una derrota, i l'única derrota ha estat aquest últim partit en la final de la Lliga Catalana. Per exemple, doncs el Movistar Estudiantes ha estat l'equip que millor rendiment ha tret, 6 partits jugats amb 6 victòries, podríem dir, amb cap derrota. I per tant, el Prat està en bona preparació. Això no vol dir res, perquè dissabte comença la Lliga, i la Lliga és una altra història totalment diferent. El Prat ha jugat amb equips de Copa, d'EVA i de l'EP Plata, i sí que amb els dos equips de l'Aleport catalans, amb el Lleida i el Girona, en aquesta pretemporada. Veurem quan es trobin amb els equips reals. Per exemple, el primer rival del Club Bàsquet Prat, dissabte, i serà aquí el pavelló Joan Busquets, primera jornada de Lliga, el Palència, com s'ha de dir aquesta temporada, Easy Charger Palència, que és com es diu aquesta temporada, el queso esterrato de tota la vida, que en aquesta pretemporada ha jugat 6 partits, mira, com el Prat, amb 4 victòries i 2 derrotes. Per tant, una mica els números semblants als del Club Bàsquet Prat. Dissabte, a 6:15 de la tarda, Joan Busquets arrenca l'Aleport, arrenca el bàsquet d'alçada, i estarem en directe des de les 6 de la tarda amb el primer equip del Club Bàsquet Prat. Doncs 1/4 d'hora i arribem a les 2, és el quart d'hora que dediquem al futbol patablà pel món. Hem d'anar acabant de conèixer com ha anat la jornada del cap de setmana, la representació pretenca que tenim fora de la ciutat, i amb la incorporació de moltes categories, aquesta setmana segurament ampliem molt la nostra llista.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs el repàs setmanal que fem als resultats, als gols, no? Com han estat i com els hi ha anat el cap de setmana la nostra representació pretenca de futbol fora del Prat, el futbol patablà pel món, que diem nosaltres. Manolo Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miriam.
Con la incorporación de algunas categorías, ¿en cuánto se nos ha quedado la lista esta semana?
Bueno, pues ahora ya superamos los 50, por lo tanto Bien. Ya son números que se van acercando ya
a la normalidad, ¿no?
A la normalidad, y aún queda alguna categoría por iniciarse.
¿Arrancamos, como siempre, por el fútbol nacional?
Por el fútbol nacional, segunda división. El Girona de Juan Carlos Moreno perdía ayer mismo frente al Almería en casa por 1-2. Un mal resultado para los gerundenses. En la primera Real Federación Española de Fútbol, triunfo del Atlético Sanluqueño en campo del Betis B por 0-3, con Marca Valle jugando de titular. Y en tercera división, La única victoria fue para el Vilasar de Eric Ruiz, que ganó a la Pobla de Mafumet por 1-0, con el Pratense también jugando 77 minutos de partido. El Sants, por su parte, perdía con el San Cristóbal 0-1, con dos pratenses en el equipo inicial, Raúl Martínez y Nico. Y Alex Túnez en esta ocasión no fue convocado en el partido de la Grama, con la derrota en campo del Sant Andreu por 1-0. También derrota por 1-0 del Hércules B ante el Roda, con Pablo Ufano jugando la primera parte del encuentro. Vamos con la primera división catalana. El Júpiter perdía por 3-1 en campo del Athletic Sant Just, con Óscar Vacas jugando desde el inicio. También dos pratenses del Viladecans, Chechi y Cabello, salieron en el 11 inicial del conjunto rojiblanco. Empate a 0 en casa frente al Martorell. Y el Sanfiluense, que perdía con el Tona por 2-3, uno de esos dos goles lo marcaba Juan Quiles, que jugó los 90 minutos. Por su parte, Naufal con el San Ildefonso también fue titular, pero su equipo perdió por 0-3 contra el Vic. Y por último, en esta categoría, La derrota también del Catllar frente al Vistalegre por 0-3 con el guardameta Adrián Martínez, que en esta ocasión estuvo en el banquillo. En segunda división catalana, los tres pratenses del Marianao jugaron de titulares en el partido frente al Cubellas, derrota por 2-4. Uno de los goles lo marcó Sergio Vacas y también jugaron David Monfort y Sergio Campos. Vamos con la tercera división catalana. El hospitalense, que perdía con la Peña Barcino por 2-0. Florín en esta ocasión se quedó en el banquillo, mientras que la Florida perdía en casa con la Ciudad Cooperativa por 0-5, con Javi Ramos jugando de titular, lo mismo que Marcos Alonso, que jugó el partido completo. Iván, que también fue titular pero fue expulsado por doble amonestación en el minuto 75, y también jugó desde el inicio Carlitos Blanco. Por su parte, no pudo jugar Aitor Caneda con el Masquefa, ya que estaba sancionado. Su equipo empató frente al Ateneo Igualadí 1-1. Vamos a la cuarta catalana. El Gornal B empataba en casa frente al San Ignasi 1-1 con Miquel Pedrosa en la portería e Iván Gómez sobre el terreno de juego. Su hermano Sergio en esta ocasión no disputó el partido. El Belviche B, por su parte, perdía en casa con la Escuela Brafa por 1-2. Jesús Aguilera estuvo en el banquillo y sí que jugó de titular Simo. Y cerramos esta categoría con el triunfo de la Peña Anguera B de los hermanos Parra en campo de la Salud Pedregol por 1-5. Primera victoria de la temporada, es la segunda jornada, la primera habían conseguido un empate.
Es de estas categorías que empezaron ya la semana pasada, algunas de fútbol de cuarta, algunas de tercera y de fútbol base. El grupo 16, donde está la Peña Anguera. Hablamos con uno de los protagonistas, uno de los hermanos Parra, Iván Parra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miriam.
Enhorabuena por la victoria. Buen arranque de liga. Buenas sensaciones. ¿Estáis contentos?
Muchísimas gracias. Bueno, sí, la verdad es que estamos contentos. El primer partido, la primera jornada, fue un empate en casa y la segunda jornada ha sido una victoria fuera, y la verdad es que prácticamente continuamos en pretemporada. Empezamos a entrenar el 1 de septiembre pensando que la liga se iniciaría el primer fin de semana de octubre. Luego nos comunican que no, que se iniciaba el tercer fin de semana de septiembre. Y bueno, la preparación la verdad es que ha sido más corta de lo habitual, pero bueno, ahí vamos intentando adaptarnos lo más rápido posible.
Sí, no sé qué razón nos dieron para empezar la última de septiembre, teniendo en cuenta que estamos hablando de cuarta catalana, que lo más normal es que sea de las categorías que vayan empezando más tarde, ¿no?
Sí, la verdad es que no nos dieron ningún tipo de razón explícita, simplemente que el calendario estaba montado así. Lo que pasa que es curioso, que es lo que tú dices, ¿no? Que se haya iniciado antes la cuarta catalana, antes que primera catalana o que segunda catalana, es curioso.
Y tanto, y tanto. Con esta victoria esta semana es muy importante, decías, es una victoria fuera de casa, pero bueno, es muy importante este año ganar todos los años a domicilio, sacar resultados fuera de casa, pero claro, un 1-5 es un resultado contundente también.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que este año, con diferencia a los anteriores, sí que es verdad que en casa somos un equipo que por las características de nuestro juego, las características del campo donde jugamos en Inés, nos tenemos que hacer muy fuertes y perder los mínimos puntos posibles, y sí que es verdad que fuera ahí tenemos que ser más constantes, tenemos que ser más dinámicos en nuestro juego, en llevar el peso del partido y en aprovechar la superioridad técnica que podemos tener con los rivales, cosa que este fin de semana sí que se dio, y bueno, la verdad es que conseguimos una victoria muy muy importante para la moral de los chicos.
Manolo.
Hola, Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Bueno, tuvisteis que tirar de banquillo porque veo que en el minuto 50 os empataron la Pedregol, y uno de los jugadores del banquillo hizo un hat-trick prácticamente en 18 minutos.
Sí, sí, la verdad es que el partido se resume en que en la primera parte Nos vamos con 0-1, pero sí que es verdad que nos podíamos haber ido con 0-3 o 0-4 por las oportunidades que fallamos. Luego el partido se te complica porque nos pican un penalti en contra y nos empatan. Y ahí sí que es verdad que con la plenitud de banquillo que tenemos esta temporada y que se nota que en las segundas partes con los cambios, esa superioridad física que podemos tener con respecto a los rivales, pues la verdad es que se hizo valer y luego ya el resultado fue más rodado.
Y también la temporada pasada os quedasteis con la miel en los labios de conseguir el ascenso. Bueno, yo mismo pensaba que habíais quedado campeones porque al acabar la liga ibais en primera posición, pero el Montbau tenía un partido pendiente que al final lo acabó ganando, ¿no?
Exacto, sí. La verdad es que la temporada pasada fue una pena. Era una lotería porque era una liga solamente a 13 jornadas por el tema de lo de la pandemia. Intentamos ser los más regulares posibles, sí que es verdad que nos dejamos puntos por el camino que a lo mejor no nos teníamos que haber dejado, y al final te queda la sensación esa agridulce de que hasta la última jornada íbamos líderes y podíamos conseguir el ascenso y al final no se dio. Bueno, pues toca intentarlo este año otra vez, que seguro que lo vamos a intentar y vamos a estar ahí arriba peleando.
Ese es el gran reto, ¿no? De al menos que no sea porque no lo habéis intentado y que no habéis estado allí, ¿no? Esa es la gran ambición, ¿no?
Sí, la verdad es que desde que cogimos el Amateur B, mi hermano y yo, la idea del club es hacer un Amateur B fuerte, un Amateur B potente, utilizando los más jugadores posibles del club, tanto los que suben del juvenil como jugadores que han estado en el club y por circunstancias han tenido que marchar, incluso algún descarte de la matera porque no iban a tener los minutos suficientes, que al final se han quedado con nosotros y que van a ser muy importantes. Pues la idea es esa, de estar ahí arriba, intentar conseguir el ascenso, pero sobre todo también nutrir de jugadores a la matera por si en un momento dado nos necesita, que sepa que pueden contar con nosotros.
Iván, acabamos hablando de esta temporada que en principio ha de ser la temporada un poco de la recuperación de la normalidad poco a poco en el mundo del deporte, ¿no? Con una temporada que ya empieza desde el principio, que se supone que no va a pararse, que va a seguir un poco por las líneas que ya marca las diferentes federaciones. Supongo que también esperáis que sea así, pero claro, hemos hablado mucho durante estos meses y este último año y medio de cómo ha afectado la pandemia al deporte, ¿no? Al deporte de competición, las categorías altas, el tener que hacerse pruebas, el tener estas burbujas, y a veces siempre se nos olvidaba a lo mejor estas categorías de fútbol más territorial, más de a pie y de la calle, ¿no? ¿Cómo lo habéis pasado vosotros, por ejemplo, el año pasado, este año? Supongo que no tenéis pruebas ni nada y tenéis que ir un poco con, bueno, pues si sale un positivo, pues tendremos que parar, ¿no?
Exacto, es lo que tú comentas. Al final aprendes a convivir con esta incertidumbre, ¿no? Sabes que entrenas lunes, miércoles y viernes y que tienes partido el sábado, pero a la mínima que algún chico puede tener algún síntoma, ya se tiene que ir a hacer la prueba particularmente y estás con esa incertidumbre de si vas a poder jugar o no, también del equipo rival al que te enfrentas, que puede estar en una situación también similar a la tuya. Y al final, pues a ser el fútbol más modesto, en la categoría más modesta, pues bueno, tienes que ir y saber convivir con esta incertidumbre. Lo único que podemos hacer dentro de la legalidad es hacer y rellenar lo del COVID por el portal del federado para justificarnos, que sí que es verdad que no tenemos ningún jugador en riesgo de poder tener el COVID. Y lo que te he dicho, acostumbrarnos a esta nueva normalidad.
Que esperemos que lentamente, pero que vayamos saliendo también a la normalidad que ya conocíamos un poco también del deporte. Iván, muchas gracias por acompañarnos, enhorabuena por este arranque de liga, a ver si al final de temporada volvemos a hablar para explicar cosas buenas.
Muchísimas gracias, Miriam y Manolo, y siempre es un placer atenderos y que os acordéis de nosotros.
Claro que sí, un abrazo muy grande también a tu hermano.
Un abrazo, muchas gracias.
Manolo, acabamos.
Venga, seguimos con el repaso. Nos vamos ya al fútbol femenino. En Primera Nacional, el Fonsanta perdía con el San Gabriel por 2-1, con Ángela Barroso jugando los 90 minutos, y se produjo ya el debut de Jessica Río con el Europa. Jugó la última media hora frente al Sonsardina, victoria por 3-0. En preferente, no jugó Ainhoa Vallecillos con el Viladecans por esa lesión que tuvo la semana pasada. Sí que lo hizo Judith Sancho de titular, empate frente a la Fundación Vilafranca, 2-2. Pudo haber duelo de pratenses en el San Cugat Academia Hospitalet, pero como sabemos, Laura Jiménez sigue lesionada en las filas vallesanas, no jugó el encuentro. Sí que lo hicieron las dos pratenses de las hospitalenses, Miriam Sánchez y Cristina Morales, que jugaron de titulares. Al final, la victoria para el San Cugat por 2-0. Y también Jessica Guillén en esta ocasión